Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
Bon dia. Augmenta la tensió a Badalona després del desallotjament de l'antic Institut B9 que manté desenes de persones sense sostre. En les darreres hores s'ha hagut de suspendre el dispositiu per acollir una quinzena d'afectats a la parròquia Mare de Déu de Montserrat del barri de Sant Cris per la pressió dels veïns. Unes 150 persones van bloquejar l'entrada al centre, impedint l'entrada d'assistència de la Creu Roja. Tot plegat, mentre un altre grup ha ocupat l'antic alberg municipal que la Generalitat reclama a l'Ajuntament de Xavier García Albiol que reobri. Una quarantena de persones més, però, continuen dormint sota el pont de la sortida de la C31 mentre les entitats socials fan mans i mànigues per intentar donar-los una alternativa digna. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de desembre. Tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars de la jornada. El Partit Popular guanya les eleccions a Extremadura, però no aconsegueix la majoria absoluta i tornarà a necessitar Vox per formar govern. Els populars de Maria Guardiola han aconseguit 29 diputats, un més dels que tenien fins ara, mentre que Vox s'ha disparat més que doblant resultats i passant dels 5 als 11 escons. El PSOE s'enfonsa i perd un dels seus feus tradicionals en plena factura pels escàndols de presumpta corrupció que afecten el partit. És previst que d'aquí a mitja hora el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comparegui des de la Moncloa i pugui fer-ne alguna valoració. Abans, nosaltres parlarem d'aquí uns minuts amb el professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, Guillem López, per analitzar-ho. A les 9 del matí arrenca avui també el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal al Teatro Real de Madrid. El sorteig en repartirà enguany prop de 2.800 milions d'euros. Són 70 més que l'any passat. Aquest 2025, cada català s'ha gastat de mitjana 57 euros en loteria. El govern proposarà aquest dilluns una bateria de mesures per millorar la bioseguretat dins i fora de les granges arran del brot de pesta porcina africana detectat a Catalunya, que ja suma 27 senglars infectats. També s'espera avui el resultat de l'auditoria encarregada per la Generalitat per determinar l'origen del brot. Dels esports, el Barça acomiadarà l'any com a líder i amb el campionat d'hivern assegurat després de guanyar a Villarreal per 0-2. Un gol de Rafinha, de penal, i un altre de Lamine Yamal al segon temps van donar als blaugranes la vuitena victòria consecutiva en Lliga, que els manté amb 4 punts més que el Real Madrid. I en cultura aquesta setmana arrenca de fet el gruix de les representacions de Pastorets a Catalunya. Més de 300 funcions a una seixantena de municipis. Representacions que s'allargaran en el calendari fins al mes de febrer. Vuit i tres minuts, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i en concret amb la Sílvia Del Amo. Molt bon dia, Sílvia.
Bon dia, Elena. Doncs en aquests moments hem de seguir parlant de problemes a la P7 a Tarragona, on aquesta nit s'incendiava un camió que transportava patates. Estava totalment tallada la via, acabant d'obrir un carril, però se circula amb lentitud 3,5 km. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar la mobilitat que hi ha de rondes, però als accessos nord hem de destacar retencions a Santa Perpètua de la Moguda cap a Girona i a Barberà, en sentit Tarragona, també el seu lateral, la B30. Pel que fa a la C33 i la C58, 1,5 km aproximadament en cadascuna de les vies per arribar a Trinitat, i compte perquè tenim retencions importants a la C32, d'Esplugues a Sant Boi en sentit Barcelona, però també al tram de Sant Boi cap a Viladecans. Per tant, matí de dilluns que comença intens, i us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
Temps pel temps, com sempre, la previsió a càrrec de Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
Bon dia, Elena. Doncs ha començat la setmana amb mal peu per qui vulgui fer activitats a l'aire lliure, perquè de fet a hores d'ara continua plovent a moltes comarques, sobretot de Girona i de Barcelona. Podríem dir que el límit d'aquesta pluja al llarg d'aquest matí el tindrem al riu Llobregat, aproximadament d'aquí cap al sud núvols, però poca aigua. D'aquí cap a Girona o gran part de Barcelona, aquesta precipitació en forma d'aigua i en forma de neu, de fet, al llarg d'aquest matí, aniran sobretot al Pirineu gironí i també a la banda del Montseny, ja diem. Quan més cap a Lleida i Tarragona, també núvols, però poca teca. Al llarg d'aquesta tarda, algunes clarianes ja trauran el nas per les comarques de l'Ebre, amb més vent en aquella banda, per tant, sensació de fred, i la pluja que no marxarà de les comarques de Girona, tindran el que es diu tramuntana negra, per tant, ambient fred, però amb pluja també. La nevada aquesta tarda baixarà una mica de cota cap als 900 o als 1.000 metres, per tant, s'acabaran emblanquinant muntanyes com les de la Garrotxa, la Selva, o una altra vegada al voltant del Montseny. N'estem pendents a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició matí.
Vuit i cinc, us ho dèiem suar en titular, s'incrementa la tensió a Badalona arran del desallotjament de l'antic Institut B9. Mentre les entitats socials fan mans i mànigues per donar un sostre als afectats, aquest cap de setmana una quarantena de persones han passat la nit sota el pont de la sortida de la C31 al barri de Sant Roc, mentre que un altre grup ha ocupat l'antic alberg municipal, la masia Can Bofivell, tancada des del maig del 2024. D'altra banda, tot i que la Creu Roja i Càritas ja havia preparat un dispositiu per acollir una quinzena d'immigrants a la parròquia Mare de Déu de Montserrat, al barri de Sant Cris, aquesta iniciativa finalment es va haver de suspendre per la pressió veïnal. A mitja tarda, unes 150 persones van bloquejar l'entrada al centre i van evitar l'arribada de més material de la Creu Roja. Fins allà es va desplaçar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que va demanar als veïns aixecar la protesta amb el compromís de trobar una alternativa acceptable per tothom, mentre que Antonia Jiménez, responsable de Creu Roja, apel·lava a raons humanitàries.
Pues els veïns no volen, però és que això ja era previsible. Era previsible. Aleshores, a partir d'aquí, ha hagut una concentració important de veïns. Jo he vingut, m'he compromès de que em donguessin marge per parlar amb la conselleria. Parlarem demà matí amb la conselleria a veure si hi ha alternatives, a veure si ho podem solucionar i a veure si podem presentar una proposta que sigui acceptable per als veïns, però els veïns l'únic que accepten és que no volen aquestes persones al barri.
Com sempre, la Creu Roja doncs munta aquest tipus de dispositius, aquest i d'altres, i a Creu Roja a Badalona continua treballant el dia a dia i no tenim res més que dir que hem de tenir nosaltres tenim un mandat humanitari i pensem que humanitàriament hem de poder dur a terme aquesta tasca.
No m'has dit on sí que han pogut dormir un altre grup d'unes quinzena persones ha estat el casal Antoni Sala i Pont, vinculat a l'esquerra independentista, on també s'ha instal·lat una cuina de campanya. Segons ha explicat el portaveu de Badalona Acull, Carles Segués, s'hi podran estar durant uns quants dies.
Han dormit allà, han estat bé, jo crec que han descansat més que mai i han esmorzat allà i estan doncs, aquest grup de persones ha millorat molt la seva situació.
I a nivell individual també hi ha hagut veïns que han acollit alguns dels desallotjats del B9. És el cas de l'Àngela Valeires, una doctora jubilada que fa uns dies va anar a portar menjar a les persones que malvivien al carrer i sota la pluja. Allà va conèixer el Serinye, molt jove, i l'Abdú, que estava ferit i tenia febre alta. És per això que l'Àngela va decidir oferir-los casa seva perquè es poguessin recuperar.
Ho faig perquè em dol. Perquè em dol, perquè és un ésser humà i jo em poso a la pell de l'altre. I quan parlen del buenisme, jo em pregunto què és l'oposat del buenisme, que és el malisme. I davant del malisme, jo sempre optaré per el buenisme.
En un altre ordre de coses i dins de l'àmbit policial us destaquem que els Mossos d'Esquadra treballen en la investigació de dos crims que s'han produït en les darreres hores a Catalunya. Un home de 42 anys ha mort apunyalat la matinada de diumenge en una baralla al carrer a Molins de Rei. Mentrestant, la policia catalana també està investigant la mort violenta d'un home en una zona boscosa de Tarragona. Els veïns van trobar el cadàver ahir a primera hora i van avisar els serveis d'emergències. S'ha decretat el secret de sumari. El Partit Popular guanya les eleccions a Extremadura, però no aconsegueix la majoria absoluta i tornarà a necessitar Vox per formar govern. Els populars de Maria Guardiola han aconseguit 29 diputats, un més dels que tenien fins ara, mentre que Vox s'ha disparat més que doblant resultats i passant de 5 a 11 escons. Uns comicis en què el PSOE, amb Miguel Ángel Gallardo al capdavant, ha patit una patacada, una derrota sense precedents en un dels feus tradicionals del partit a Espanya. Ha caigut 10 escons, es queda en 18. De fet, aquestes eleccions es llegeixen com un baròmetre del desgast dels socialistes esquitxats per diverses investigacions de presumpta corrupció i d'assetjaments interns. Escoltem les valoracions que en feien la candidata popular, Maria Guardiola, i la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró.
Hay una victoria incontestable. Incontestable. El 43,2% de los extremeños han votado a favor del Partido Popular. Quieren que sea el Partido Popular quien gestione y quien lidere este proyecto. Es una victoria absolutamente incontestable, por tanto, ha merecido muchísimo la pena, claro que sí.
No se ha conseguido movilizar a los votantes progresistas, pero los socialistas seguiremos trabajando para que Extremadura tenga un proyecto de derechos y no de derechas.
Doncs del resultat d'aquestes eleccions i de quina lectura se'n pot fer de cara al cicle electoral que ha començat amb Extremadura, però que continuarà els propers mesos amb d'altres comunitats autònomes. En volem parlar ara mateix amb Guillem López Bonafont. Ell és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. Senyor López Bonafont, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Valorem els resultats, però anem per parts, si li sembla. El Partit Popular no ha aconseguit el seu objectiu quan va convocar aquestes eleccions anticipades, que era justament la de dependre menys d'un Vox que, a més, ha crescut i de manera considerable.
Està claríssim. Victòria incontestable. Jo no sé si la paraula és incontestable, el que sí que no dona gaires marges a la interpretació. La victòria real, això sí, l'objectiu, com bé deies, no han assolit exactament el que buscaven. Jo crec que sí que està clar, i ho podem parlar més endavant, però que tindran opcions de governar i que podran governar en solitari. Això és el que han aconseguit, treure més vots o més escons que totes les esquerres juntes, i això era la clau. Ara, no ho tindran fàcil.
I un PSOE que s'enfonsa, seria l'altra cara de la moneda, que s'ha quedat amb 18 escons, 10 menys dels que tenia, un enfonsament en el seu mínim històric, tenint en compte que Extremadura havia estat un dels seus bastions més importants. No sé si és pitjor campanya en el pitjor moment, un candidat doncs, que potser no era l'esperat o no el que s'esperaven els extremenys. No sé, com ho valorem tot plegat?
La campanya potser no ha sigut la millor, però jo crec que en les circumstàncies tampoc es podia fer gaire cosa. El que sí que es podia fer era aconseguir un candidat que potser intentés revolucionar una miqueta més el terreny electoral, cosa que és tot el contrari del que han aconseguit amb el candidat que portaven. Ni la presència de Pedro Sánchez ni totes les esforços que s'han fet eren possibles per revertir la situació, que era realment, si no impossible, molt difícil de revertir.
Hem valorat una mica a nivell genèric aquestes eleccions en el seu territori, però què signifiquen aquests comicis més enllà d'Extremadura, tenint en compte que és el primer cicle d'un electoral fins a finals de juny de tot un seguit d'eleccions a nivell de comunitats autònomes com Aragó, com Castella-Lleó, acabant amb Andalusia. No sé si aquests resultats són extrapolables al que pugui passar en aquestes altres cites electorals.
Sens dubte, ja vas dir, fi de cicle electoral, inici d'un nou cicle electoral, però jo no diria només d'un cicle electoral, sinó també d'un cicle polític o d'una era. Està clar que les 7 vides de Sánchez ja se li han acabat amb el cicle que acaba. Està clar que comença un nou cicle, que aquí Feijó i el Partit Popular tindran les de guanyar per defecte, ja, en termes generals. També està clar, aquí ja per mi és la clau, és que el PP o almenys Feijó no enamora, i que, per tant, tindrà moltes dificultats, que, sobretot, serà el millor terreny per l'extrema dreta en els diferents àmbits del territori per anar augmentant i per anar pressionant. I aquí l'única incògnita és com actuarà aquesta extrema dreta. Segur que els hi deixarà pas, diguem, a poder governar, perquè així els interessa tenir-lo contra les cordes. Ara bé, fins a quin punt i en quin grau d'estabilitat estaran disposats a donar.
Doncs ho anirem veient, i no trigarem massa a donar-nos en compte. Guillem López Bonafont, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí i que tingui un molt bon dia i bones festes.
Un plaer, gràcies igualment.
La d'aquest dilluns serà, per tant, una jornada d'anàlisi, de lectura d'aquests resultats polítics, no només a Extremadura, com dèiem, sinó també en el conjunt de l'Estat. Les primeres reaccions del president del govern, Pedro Sánchez, es podran sentir aquest mateix matí, de fet, d'aquí a un quart d'hora, cap a 8:45, en una declaració institucional des del Palau de la Moncloa. Oficialment, la convocatòria és per parlar del relleu de Pilar Alegría al capdavant del Ministeri d'Educació per dedicar-se a la candidatura de les eleccions d'Aragó del pròxim 8 de febrer. Quart de nou del matí, aquesta serà també, sens dubte, una altra de les notícies del dia. De fet, d'aquí a 3:15, a les 9 del matí, arrenca el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal al Teatro Real de Madrid. El sorteig repartirà enguany 2.772 milions d'euros. Són 70 milions més que l'any passat. Aquest 2025, cada català s'ha gastat de mitjana 57 euros en loteria. El sorteig es podrà veure en directe com a públic dins del mateix Teatro Real, però també es podrà seguir en directe a través de la majoria dels mitjans de comunicació, de la televisió, de la ràdio, de les webs, tot a punt, doncs, per seguir una de les tradicionals o de les tradicions que marquen el Nadal. És una informació de l'Anna Ruiz.
Avui, 22 de desembre, és el dia de I si ens toqués la loteria? Ens despertem amb aquest anhel col·lectiu, el de canviar les nostres vides si la sort ens fa costat i ens toca la grossa. Això suposaria cobrar 328.000 euros nets un cop Hisenda es quedés amb la seva part corresponent del primer premi. El segon premi repartirà aquest matí 125.000 euros per dècim i el tercer 50.000. Els quarts premis suposen 20.000 per dècim i els cinquens 6.000. La gran novetat d'aquesta edició del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal és que comptarà amb un total de 198 sèries, 5 més que en l'edició del 24. Cada sèrie conserva els 100.000 números habituals. Precisament, només tenim una opció entre 100.000 per guanyar la grossa i un limitat 15% de possibilitats per fer-nos amb algun altre premi. I tot i que les matemàtiques ens situen a la realitat, arrenquem aquest 22 de desembre amb un i si...
Més coses, el govern proposarà aquest dilluns una bateria de mesures per millorar la bioseguretat dins i fora de les explotacions arran del brot de pesta porcina africana detectat a Catalunya i que ja suma 27 senglars infectats. Això afectarà el transport d'animals, les entrades i sortides de les granges i els llocs on els animals poden menjar de les escombraries. Tot plegat, mentre avui també s'espera que es publiqui l'auditoria dels experts que havia encarregat la Generalitat per determinar l'origen del brot. Tot plegat, després que la setmana passada els cossos policials escorcollessin les instal·lacions de l'IRTA Cressa de Bellaterra i el president del govern, Salvador Illa, reiterés que en les anàlisis inicials no es podia atribuir al laboratori cap fuita del virus. Les farmàcies estan tornant a fer l'agost aquest mes de desembre amb l'increment de la demanda de mascaretes. En alguns casos han passat de vendre'n un parell a la setmana a una vintena diària amb perspectives que les demandes creixin exponencialment aquests dies propers a les festes de Nadal. Un dels motius seria l'obligatorietat de portar-les als centres de salut. També, però, que ara hi ha una major conscienciació per protegir els altres si estem malalts. En té més detalls Laura Segú, de la televisió del Ripollès.
La venda de mascaretes està pujant en les darreres setmanes. Un dels exemples és a la farmàcia Cuida Can de Bànol, que així ho confirmen. Des d'aquest establiment estan curant-se en salut i asseguren que compten amb un bon estoc en previsió que la demanda continuï igual o superior aquests dies.
Aquí a Can de Bànol feia moltíssim que es venien mascaretes puntualment. No puc dir, s'han deixat de vendre, però poder en venia unes quantes a la setmana, un parell a la setmana. Des de fa 15 dies ja en venem moltes més i avui, per exemple, poder ja hem vengut una vintena. Vull dir, sí, les que més ens demanen per això són les baratetes, les econòmiques, que et protegeixen els altres de tu. Però realment és molt important que quan entrem en espais tancats tothom sigui molt conscient de que és molt fàcil el contagi.
Des de la farmàcia demanen que la gent agafi consciència de la importància de protegir-nos i protegir els altres, ja que no tothom reacciona igual davant les malalties i poden complicar-se.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'activitat als centres comercials i al petit comerç és frenètica aquests dies en plena campanya de Nadal, una temporada en què es permet l'obertura en diumenges i això du més compradors a la recerca de regals d'última hora. Els comerciants de Lleida, però, consideren que són excessius els 7 diumenges d'obertura i que s'haurien de reduir, ja que no els acaba sortint a compte. És una crònica de Lleida Televisió.
Hi ha certa unanimitat en que tants dies d'obertura en festius són excessius i que no surt a compte.
Que s'obri algun diumenge està bé, perquè bueno, dones una facilitat, sembla que al Nadal qui treballi, qui tingui un horari pues, extens i no pugui vindre, perfecte. El que passa és que tants i tants seguits, pues, bueno, no cal. Després de Black Friday jo no obriria, que s'obri un del pont.
Hi ha massa dies de que les botigues estem obertes i llavors molta gent de dilluns a dissabte, vull dir, poden comprar igualment.
S'obre. Però no tan sols a nivell del que seria una botiga petita, sinó el cansament que porten els treballadors de les botigues grans.
La campanya de Nadal va avançant amb una tendència clara que es repeteix any rere any. Com més s'apropen les dates senyalades, més augmenten les compres. I és que són molts els lleidatans que aprofiten per fer-les a última hora.
I parlem ara d'una altra tradició nadalenca, la papanuelada motera, que ha tornat a circular pel centre de Barcelona aquest diumenge a la tarda. La desfilada motoritzada fa anys que ocupa els carrers de la ciutat en dates properes a Nadal, però no està exempta de polèmica. De fet, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Ajuntament, per quart any consecutiu, adoptar les mesures corresponents per impedir la desfilada de motos guarnides amb motius nadalencs i amb un objectiu solidari. Segons la Guàrdia Urbana, uns 2.000 motoristes vestits de Pare Noel han circulat fins al centre de Barcelona. Encarem ara la crònica esportiva parlant del Barça, que acomiadarà l'any com a líder i amb el campionat d'hivern assegurat després de guanyar a Villarreal per 0-2. Un gol de Rafinha de penal i un altre de Lamine Yamal al segon temps van donar als blaugranes la 8a victòria consecutiva en Lliga. Tota la segona meitat, els groguets van jugar amb 10 per l'expulsió de Veiga. Un dels més destacats del partit va ser Joan Garcia, que va deixar la porteria imbatuda per tercer partit consecutiu.
És un balanç molt positiu, tant a nivell personal com a nivell col·lectiu. Sí que és veritat, com bé dius, vas tenir una aturada per lesió, però bueno, des del principi estic molt còmode, molt content i esperem que segueixi així fins al final. Era importantíssim aconseguir els 3 punts en l'últim partit de l'any, ho hem aconseguit, hem acabat líders bueno, en aquesta mitja de temporada, tot i que queda moltíssim encara, però bueno, aquest era l'objectiu i l'hem aconseguit.
I el Girona tancarà el 2025 en descens després d'encaixar la 8a derrota del curs. Va caure per un 0-3 davant l'Atlètic de Madrid. Coque va avançar els madrilenys i Gallagher va ampliar diferències abans del descans. Griezmann, en l'afegit, va sentenciar amb la tercera diana dels de Simeone. Els blanc i vermells queden a un punt de la permanència. Michel admet que a l'equip li falta contundència de cara a porteria.
No hem pogut fer moltes ocasions, hem tingut dos, que Oblat ha fet dos parades increïbles, però la sensació és es faltava joc per fer mal a l'Atleti i ells amb poc la sensació era de debilitat i falta de contundència.
I avui serà el torn de l'Espanyol, que visita Sant Mamés a partir de les 9. Els blanquiblaus volen allargar la bona dinàmica després d'haver sumat 4 victòries seguides en Lliga. Faci el que faci, l'equip acabarà l'any en 5a posició, però un triomf el deixaria a només 2 punts de la zona Champions. Manolo González, que tindrà les baixes de Puado, Terrats i Piquel, diu que la clau està en mantenir la fam de victòries.
És com afrontes els partits, com afrontes la vida en general. I el fet de... Jo sempre dic que els equips grans són grans perquè s'acostumen a guanyar sempre. Perquè els grans guanyen i guanyen i guanyen i guanyen i mai es cansen de guanyar. I hi ha equips que guanyen, guanyen i s'acaben relaxant. Això és el que jo no vull, que l'equip continuï guanyant, que aquesta sensació que tenim quan guanyem els partits, que es mantingui, però ja no parara, per si no pel temps que jo estigui a l'Espanyol.
El Barça ja és als quarts de final de la Copa de la Reina després de golejar l'Alavés per 1-6 en la ronda de vuitens de final. Van marcar Kika, Sidney, Graham, Hansen i Serra Jordi. Els altres dos gols els va fer l'Alavés en pròpia porteria. Pere Romeu fa un bon balanç de la primera meitat del curs.
A tots els partits he sortit orgullós d'aquest equip, a tots els partits he sortit amb la sensació de que l'equip està creixent individual i col·lectivament. Crec que ens vindrà bé aquesta petita aturada, crec que ens vindrà bé recarregar algú de piles pel 2026, que és quan ens jugarem les coses, però estic molt orgullós de l'equip, estic molt content amb totes les jugadores, estic molt content amb l'estaf, estic content amb la pinya que estem fent com a equip i que les coses s'estan traient endavant.
Quatre minuts per arribar a 8:45. Aquesta setmana arrenca en el gruix de les representacions de pastorets a Catalunya. Més de 300 funcions a càrrec de 68 grups repartits per 57 municipis. El Teatre del Centre Catòlic de l'Hospitalet de Llobregat ja ho tenen tot a punt i els companys de la televisió de l'Hospitalet han anat a un dels assajos.
Només queden els últims retocs perquè els pastorets tornin a omplir el teatre del Centre Catòlic. El dia del Nadal comencen les funcions i els assajos van a tota màquina. Actors, vestuari, direcció, tot ha d'estar a punt pel dia 25. La pressió, però, s'oblida en el moment que encarnen els personatges de la tradicional obra nadalenca catalana.
Diversió. Estic esperant cada diumenge, estic comptant hores, minuts, segons, a que arriba el dilluns.
Una mica de caos, de vegades, perquè som molts nens, llavors, segons quina escena estem aplatujados allà, però sí. És molt divertit.
Però fas amics nous, és molt guai i, o sigui, qui vol fer teatre, que ho faci, perquè, o sigui, no cal tenir vergonya, qualsevol error està bé i és molt divertit, sí.
Aquest 2025 comença la celebració del centenari des de que es va començar a representar l'Hospitalet el 1926, fet que encara fa més especials aquesta edició dels Pastorets.
La xarxa de comunicació local.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.